encara no estan totalment coberts en algunes zones. Més detalls des de Hatay, la regió afectada pels incendis que està visitant Anna Montraveta.
Un any després, al voltant de 3 milions de persones segueixen vivint en camps de contenidors. Són una mena d'habitatges temporals fets de acer i plàstic, amb dues habitacions i un lavabo. Tot i això, es calcula que el número és més alt, perquè molts dels supervivents viuen en tendes informals que no s'inclouen en el recompte. Els camps estan atapeïts de gent. Poden viure fins a 10 persones al mateix contenidor o tenda. Aquesta situació dificulta la recuperació del trauma causat pels sismes, explica la psiquiatra Mihri Vangil-Dilmes.
El més comú és la depressió i la desesperança. Les persones tenien més esperança fins al sisè mes del terratrèmol. Bé, estaven experimentant coses dolentes, hi havia indicis com la por, l'insomni, l'ansietat, però esperaven que millorés.
La desesperació ha passat a ser permanent, diuen els professionals, provocant així conseqüències més greus com el risc de suïcidi. Psiquiatres i psicòlegs denuncien que l'ajuda del govern no és prou efectiva.
Andreu Buenafuente prepara un nou projecte com a actor, després d'interpretar un dels secundaris a la sèrie L'Otro Lado, per la qual va estar nominat als Premis Feroz. Ahir va avançar el Via Lliure de RAC1 que protagonitzarà un biòpic sobre Joan Capri.
De fet, Capri interessa a molta gent, que consta. A mi també m'interessa molt com a personatge, és un tio personatge.
És que és acollonant.
Però és algú més que parlar sobre un còmic, sinó quasi sobre un país en un moment més puta i dolent que l'hòstia, que era els anys 70...
En aquesta conversa amb RAC1, l'humorista i periodista també revela que començarà a fer classes de teatre interpretatiu per agafar tècnica com a actor. I també al Via Lliure de RAC1, el teclista de Mishima, Marc Lloret, ha anunciat que té càncer. És el primer cop que fa pública la malaltia, tot i que li van diagnosticar el març del 2022, i algunes vegades no ha pogut ser als concerts de la banda. En aquesta conversa va explicar que el càncer l'ha obligat a baixar el ritme amb el grup i també com a director artístic del Mercat de la Música Viva de Vic. Tot i això, mai se n'ha amagat, perquè creu que és important poder parlar del càncer sense embuts.
El càncer, li dic càncer, no li dic la meva malaltia. Puc entendre qualsevol resposta davant d'això, però jo no parlaria de la meva malaltia com una malaltia de llarga durada, que no, jo tinc càncer i fins i tot si algú em pregunta més puc donar més dades sobre el càncer.
Per cert, que Lloret va rebre el diagnòstic al març de fa 2 anys, pateix un càncer de pulmó amb metàstasi als ossos i algunes lesions al cervell. A les 9 tocades ja es pot escoltar a Spotify la nova cançó de Els Amics de les Arts.
Un banc de blancs, arribo a casa i queda clar, no m'esperaves. Ni tu ni aquell paio que no du la part de dalt.
Les paraules que triem no dir és la cançó que titula el pròxim disc del trio català i que es publicarà just d'aquí un mes, el 5 de març. Un àlbum de 7 cançons que arribarà tan sols un any després de l'anterior disc de Els Amics de les Arts. I avui comença a Barcelona el BC Negre, el Festival de Literatura Negra de la ciutat. Aquesta edició se centra en els espies. Fins diumenge hi ha programades més de 50 activitats i passaran uns 150 autors. Entre ells l'escriptor noruec Jo Nesbø, guanyador del Premi Pepe Carballo d'aquest any. Una cita ineludible de la Barcelona més negra, Jana Vera.
Un altre dels punts forts de la programació és l'homenatge a Lònia Guiu, la primera detectiva dona de la literatura espanyola que va crear Maria Antònia Oliver a principis dels anys 80. El director del festival, Carlos Zanón, explicava a RAC1 que Guiu va ser tota una revolució pel gènere.
Hem volgut rendre homenatge a aquest personatge i a aquesta autora i realment a la seva mirada. Perquè no només el personatge era una detectiu dona, sinó que els problemes que sortien, els crims, també eren de dones. Era una mirada feminista. Estem parlant, ja et dic, dels anys 80, doncs això no era una cosa molt habitual. I en el seu moment va quedar com una miqueta excèntric el fet, però jo crec que el temps ha revaloritzat la seva obra i la importància de ser una pionera.
Eduardo Mendoza, Chris Offutt, Quique Ferrari o Marc Pastor són alguns dels autors que també passaran pel BC Negre. El festival es farà a la Biblioteca Jaume Fuster i el Cinema es Bosque de Gràcia.
I avui arrenca la Fira de Barcelona la Wine Week, el saló de referència del vi. Hi participen gairebé 1 miler de cellers i una tercera part són catalans. Fins dimecres s'espera que hi passin 20.000 professionals del sector, informa Raquel Ashby.
Més enllà dels negocis, la fira també és un espai per debatre sobre reptes i tendències, com ara la d'envellir el vi en recipients que no siguin de fusta. Ho ha explicat a RAC1 el president de la Barcelona Wine Week, Javier Pagès.
En el món del vi, buscant singularitat i buscant varietat, des de fa temps ja s'està treballant moltes bodegues amb aquest estil de recipients, pues poden ser alguns amb ceràmica, altres poden ser amb pedra, amb ciment armat, també.
Catalunya produeix 340 milions d'ampolles de vi cada any i n'exporta la meitat, sobretot al Regne Unit, Suècia, Alemanya i els Estats Units.
9 i 5, com us hem anat dient, aquest divendres que ve, dia 9, a RAC1 celebrem el Dia Mundial de la Ràdio sortint de ruta. Al món a RAC1 serem a la Llotja de Lleida. Tots aquells que ho vulgueu ens podreu venir a veure fins a les 12 del migdia, de 9 a 12, com sempre diem, el primer que arriba, el primer que seu. Ja anirem dient noms d'aquests pròxims dies, alguns ja són coneguts, per exemple el Xavi Mundó serà amb nosaltres a Lleida, el Josep Cuní serà amb nosaltres a Lleida per fer una conversa sobre ràdio. Hi haurà la Teresa Bonillera, hi haurà l'Anna Gómez, com no podia ser d'una altra manera. Bueno, hi haurà molta gent, i més gent, la Mònica Usart, el Ramon Bartolí, i més gent, que anirem dient. La competència del Vostè Primer a Tarragona, el Versió RAC1 amb el Toni Clapés, des del Circ Històric Reluy a Barcelona i el Nou Sei el Tu Diràs des de Girona. Però és que més de tot això, RAC1, per celebrar el centenari de la Ràdio Catalunya farem el concurs del segle. Buscarem l'oient que més sàpiga de ràdio de tot Catalunya. Es farà a la part final de cada programa i la presentaran el Xavi Puig i l'Eduard de Valle. Qui guanyi de cada demarcació disputarà la gran final dimarts 13 de febrer al Versió. I voleu participar? Doncs aneu ara mateix a RAC1.cat, allà haureu de respondre preguntes sobre la història de la ràdio si teniu sort participar en aquest concurs del segle. Per què us heu d'apuntar? Doncs a banda de passar una bona estona i demostrar com en sabeu de ràdio, perquè atenció, hi ha premis. Els quatre eliminats a cada ciutat tindran un lot amb una caixa de sortiment Birba, un trinxat de la Cerdanya Carlit i un pa de fetge, un joc de tovalloles de Monts Interiors, un lot de torrons Vicenç i una ampolla de vi blanc Xarel·lo de Cellers Masset. Apa, això pels eliminats. Però és que els tres finalistes, al marge de tot això, tindreu galetes Núria, trinxat de la Cerdanya, tindreu trinxat de carbassó, pa de fetge, llonganissa, un xec de Monts Interiors, un pack de torrons Vicenç, un lot de tres ampolles de vi, Cellers Masset, i anem amb el guanyador. Atenció, perquè el guanyador del concurs del segle s'endurà un assortiment imperial de les galetes Birba, un altre de Núria, un tast, un mos, unes ametllans, unes saladetes de formatge, un trinxat de la Cerdanya, un trinxat de carbassó, un pa de fetge, una llonganissa, un magret d'ànec, un xec de Monts Interiors, un lot de torrons Vicenç i un lot de fusta amb dues ampolles de cava Gran Reserva en 15 anys de criança de Cellers Masset. Poca broma! I dos huevos duros. Correu a apuntar-vos al concurs del segle. A RAC1.cat. I a les 9 i 7, el trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
A comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, matí molt complicat a les carreteres catalanes. S'ha registrat un accident a la ronda litoral al tram de Montjuïc fa una estona en sentit Llobregat i hi ha més de 8 quilòmetres de congestió des de Sant Adrià, afectant també la via en sentit Besòs al tram de la Zona Franca i Montjuïc. Repassem altres incidències de la xarxa viària aquest matí. Es talla un carril per l'accident d'un autocar a l'A2 entre Abrera i Castellbisbal des de primera hora. Hi ha 6 quilòmetres de congestió i afecta molt també l'enllaç des de la C55 a Olesa de Montserrat amb 4 quilòmetres més de congestió. A la C25 continua la calçada tallada en sentit Lleida des del tram de Gurb per l'incendi d'un vehicle que obliga a tallar part de la via també al tram de la C-17 i finalment una avaria a l'N-230 al pont de Suert cap a Lleida fa circular per un pas alternatiu. Pel que fa a la C-58 hi queden 4 quilòmetres de lentitud des de Montcada arran d'un accident ja normalitzat i per tant, com dèiem, molt moviment a la xarxa viària encara en hora punta amb incidències que se sumen a les retencions habituals. És tot des del RAC, bon dia.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 de manera excepcional, perquè no vam tenir temps de fer-ho divendres amb la visita de Joan Laporta i amb la visita del conseller Mascort, votant el millor diàleg del mes de gener. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, bon dia.
Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte. Així de fàcil. Posem en joc un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, un pack de 4 entrades per anar al concert familiar de la Festa d'Eurovisió de Barcelona el 5 d'abril, a quarts de 7 de la tarda a la terrassa del Poble Espanyol, amb els participants d'Eufòria i artistes joves del festival, un Airfry Digital 5S de Taurus, que és una fregidora d'aire sense oli de 5 litres. Ojo, eh? Aneu al web de Taurus i trobareu més informació. Un menú gastronòmic per dues persones a la Tonateca Balfogó, al vell mig de la Diagonal de Barcelona, a tocar de RAC1, viatge gastronòmic. I una entrada doble per anar a veure, oh, meravellosa, Fairfly, la comèdia sobre la bombolla de les startups i la cultura emprenedora de la Calòrica, que és de, per dimecres 14 de febrer a l'Espai Texas de Barcelona. Tota aquesta loteria, aquesta tòmbola, per qui ens ajudi a escollir el millor tall del mes de gener. El primer, el guanyador d'aquesta setmana passada, aquest.
Por cierto, me dice Ángel, David, un saludo a mi chica, por favor. He leído 23 veces el nombre y el apellido. Creo que no me la ha clavado. Miren a Miano.
No, no, es que...
¿La ha clavado? Mira a Miano. Su puta madre, me la he leído 33 veces.
Si creieu que és el millor tall del mes, envieu e-mail a dialing@racu.net, assumpte Marca, el segon finalista.
La millor secció de tele mai feta a la ràdio amb Pere Mas i Víctor Amela.
Però igualment, aquesta idea de que fem famosos, aquí, per exemple, hi ha la Pilar Urbano, també,
Pilar Urbano?
Sí, sí.
Pilar Urbano?
No, 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 aquí no,
no,
aquí
no. Pilar Urbano, no, no.
La Pilar Urbano, aquí està.
La ex del d'això, del futbolista, del Ramos.
Sí, sí, la Pilar Rubio.
Pilar Rubio.
La ex, no, no és ex.
Que la gràcia és fer-los, però si fan unes coses, o un va fer una apnea.
Que... Ah, aquest apnea. És el programa, aquell basc.
Sí,
sí, sí. No, no, no.
No, no, el basc no, aquell és, no, és un altre.
És un altre.
N'hem parlat diverses vegades, són aquells que van entrevistar el pàjaro aquell, com es diu aquell, del...
El Colate?
No, home, no, ah, el, amb el que van obrir, el que van tenir...
Ah, la setmana passada, dius?
No, la començament de la temporada.
De bo, semblau sols, sí,
no,
si no, ja
no em facis proves d'aquestes.
Vale. El fill de la Pantoja, el fill d'un d'aquests.
El Quic... El
fill de la Bàrbara Rey, com es diu?
Ah! Perdó, un moment, qui és el presentador aquí?
A veure...
Aquell que...
De debò teniu un problema que... De debò, eh? Ara,
no, el mateix de Salsa Rosa.
Ah, sí, home,
sí,
vols dir, home.
Sí, sí, n'hem parlat.
Santiago està. Santiago.
Correu a dialing@racu.net, assumpte tele. El tercer.
Una nova versió del lema de la Guàrdia Civil, gentilesa també del Pere Mas.
Doncs que surtin tots els mitjans de dretes també i ataquin amb això. No sortiran. Per què no sortiran? Perquè todo vale contra l'independentista. Perquè allò que posa les casenes de la Guàrdia Civil, todo per la tàpia. Per la tàpia, o sigui, per la pàtria, disculpeu.
No, per la pàtria. Assumpte tàpia, el quart.
El moment karaoke al final d'una tertúlia del món a RAC1.
Una pregunta i acabo, amb sí o amb no. Conchita Baray, has cantat alguna vegada en un karaoke?
Sí.
Anton Losada.
Por favor, don Jordi, la duda ofende.
Pablo Iglesias.
Pero muchísimas veces.
Assumpte karaoke i l'últim tall.
La Mònica Hernández transforma la tertuliana exemplar en un líquid infecciós.
La tertuliana exemplar avui és la Cris Puig, que ha dit, jo he fet els deures, he investigat altres campanyes. Ole, Cristina Puig, Puig, ui, Puig!
Assumpte Puig. En joc aquest xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis, el pack de 4 entrades per un concert familiar del divendres 5 d'abril de la Festa d'Eurovisió de Barcelona, amb Eufòria, un Airfry Digital 5S de Taurus, una fregidora d'aire sense oli de 5 litres de capacitat, un menú gastronòmic per dues persones a la Tonateca Balfogó, aquí al costat de RAC1, a la Diagonal de Barcelona, i l'entrada doble per anar a veure Fairfly de la Calòrica el dimecres 14 de febrer a l'Espai Texas de Barcelona. Ah, i no patiu, que si divendres ja veu votar, també opteu els premis. Va, a votar. 13.
El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un minut i un quart de deu.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat
Miquel Samper, i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Bon
què passa?
Dia. Què estàs dient? Que diuen que són dòcils ells mateixos, amb ells mateixos.
Sí, sí. Jo dic que no.
Molt bé, sí. Hola, Teresa Gonillera, bon dia.
Bon dia.
Hola, Miquel Samper, bon dia.
Bon dia.
Mònica Terribas, què tal, Mònica?
Molt bon dia, bon bé. Dia.
Bon dia, el Josep Martí, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bon dia. Hola, Màrius Carol, bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Si dius molt bon dia, Màrius, he de dir que... És molt bon dia,
sí. No, va, i una cosa fantàstica, una cosa que no passa mai, que li fan el gol al Madrid al minut 93, que és l'única manera de guanyar. L'única manera de guanyar al Madrid és si fas el gol al 93 i s'acaba al 94.
Sí, perquè com acabi el 102, te'l poden fotre ells, eh?
Home, el mateix àrbitre que pot rematar de cap amb un córner. Los ladrones somos gente honrada. Us recordeu d'aquella pel·lícula? Pues, això va d'àrbitres.
El dissabte al Girona va ser maco, eh?
Home.
Va ser maco, el dissabte al Girona.
I al Barça també li van expulsar.
Sí, sí.
Per saltar damunt d'un defensa que li havia fet una entrada criminal, fora, expulsat. Clar, és que el sentit de la justícia a Espanya és diferent del rest del món. No he pensat això.
Però què té que veure el futbol? El futbol...
Hi ha uns senyors que són els jutges.
Gràcies per haver-me posat una mica lluny.
Van començar que era un. Després van passar a tres. Després a quatre. Ara s'obrien els tres del bar. És a dir, i és un exèrcit. O sigui, bé, pràcticament, és com si per jutjar algú vingués tot el Tribunal Constitucional. Un petit exèrcit allà. Bueno, vostè què ha fet? No? Pues ja està.
Però és un judici sumaríssim, perquè com que ho fan a l'immediat, no?
No, és sumaríssim, saps per què? Perquè estem veient lo malament que ho foten. Ah, per això és sumaríssim.
Jordi, no has de començar cada dilluns amb el futbol.
No ho pot evitar. Perquè el Màrius l'està esperant.
I amargues la matinada.
Després en parlarem.
Vaig sentir una cançó de la Musca que va actuar a l'Apolo aquesta setmana, que m'agrada molt. Hi ha una lletra poètica que diu... No, me l'he apuntat perquè per tararejar la casa. Diu... Aquesta nit et trenco el tanga, la nena vol mandanga. Ara, això només ho pot cantar una dona. Això, ho canta, es fot a cantar això a la dutxa, al Samper. Bueno,
per què mires al Samper?
Perquè ara que s'ha primat i tal, i va com un pinzell i tal, s'ha de cuidar.
Ha de vigilar.
Bé, bueno, ja estem?
Sí.
Ja està. Val, fins aquí la notícia. 9 i 17 minuts. No, després parlem d'una altra... A partir de les 11 parlem d'una altra lletra que està portant problemes a la televisió espanyola. Que és la cançó Zorra. Que anirà al Festival d'Eurovisió,
sí.
Zorra, que teòricament, segons els estatuts del concurs, els insults, per exemple, Bitch no pot anar amb una cançó. I el canvi aquí...
D'Eurovisió.
Sí,
d'Eurovisió.
Però no diu que ja havien fet la consulta, vaig sentir ahir en algun lloc.
Si no, titules la caza de... No pot ser de la zorra, perquè quedaria fatal. La
caza
de zorra.
Tampoc, ja està, clar.
Sí. No ho sé, després en parlarem. Però abans, li vull fer una pregunta a la Mònica Terribas.
Aquí estic.
Mònica, digue'm. Quin tractament haurien de fer periodísticament del judici que comença d'aquí a uns moments a Dani Alves? Jo sé que és una pregunta extraordinàriament complexa, Mònica?
Saps què passa? Que quan hi ha un personatge de les dimensions de Dani Alves i ha estat un any a la presó, no? Pràcticament ja, se li ha fet una entrevista, ara hi ve el judici. Jo crec que el judici ha de preservar al màxim la víctima, en aquest cas, no? I per tant, que comenci el judici, que s'informi del que es pugui informar amb les condicions que marquin els jutges per protegir que no hi hagi una revictimització, però és evident que la desigualtat de projecció d'un personatge com Dani Alves i la víctima en aquest cas, doncs desequilibra molt la qüestió, no? Aleshores, jo sóc partidària d'informar-ne, però no de fer-ne una espectacularització de la informació, no? Els judicis paral·lels en aquest país els hem fet sempre, no? S'han fet sempre, perquè, vull dir, des de l'època aquella de mil casos que hi ha hagut d'aquest tipus, és bastant inevitable perquè són casos que criden molt l'atenció, a més generen audiències, a parlar del Dani Alves surt més a compte que parlar de molts altres judicis que hi ha en aquests moments segur a la Ciutat de la Justícia per agressions sexuals, I en el cas de Dani Alves, evidentment, crida molt l'atenció, no? Per això les mesures que han imposat de seguiment són tan estrictes, perquè si no seria una desmadrada absoluta, no? Jo sóc partidària de fer-li un seguiment, diguem, just d'acord amb l'interès informatiu que té, sense sobredimensionar-ho, però això és molt personal.
Ja, perquè, per posar un exemple, Barret Íñigo, de quanta gent estem parlant que hi ha acreditada en aquest judici? Sí.
270 periodistes acreditats en aquest judici, 70 mitjans diferents, de 23 dels quals estrangers.
Dels quals m'imagino que molts brasilers.
Molts brasilers, clar.
Sí, molts, sí, i a més agències internacionals, que tampoc és habitual doncs en els judicis que seguim normalment a l'Audiència de Barcelona, doncs agència France Press, Reuters, totes aquestes agències internacionals, doncs normalment no segueixen els judicis que fem en el dia a dia.
Una pregunta, clar, tu ara ets al fora, de la... Sí, de l'audiència?
Mira, Jordi, ara mateix estem veient arribar, estic a la part del darrere i estic veient arribar una furgoneta que sembla que és la que ve de la presó de Brians i on estaria Dani Alves per participar en aquest judici. Ara mateix està esperant que li obrin la porta del pàrquing de l'Audiència de Barcelona i doncs estaria arribant Dani Alves, que seria ja dels últims participants en aquest judici que arriba, perquè ja hem vist entrar també a la defensa de la noia, hem vist entrar també a la família d'Alves, a la mare d'Alves, i ara mateix, a aquesta hora, a les 9:21, arriba Dani Alves a l'Audiència de Barcelona per, doncs, seure's al banc dels acusats en aquest judici.
Perquè ens entenguem, i efectes de que la gent que ens està escoltant, Benet, el cotxe entra en un pàrquing, el furgó entra en un pàrquing, no hi ha cap possibilitat, encara que sigui per la porta al darrere on tu hàbilment t'has col·locat, que hi hagi cap opció de fer una fotografia sortint de la furgoneta de Dani Alves, no?
No, sortint de la furgoneta no el veurem, desencotxarà ja dintre de les instal·lacions i els Mossos passarà a la part de custòdia que hi ha en aquest edifici i els Mossos el conduiran després fins a la sala on es fa el judici. Allà sí que el podrem veure, en principi està pactat un mut, les televisions doncs podran tenir una imatge de la sala abans de començar el judici, amb les parts ja assegudes al seu lloc i amb Dani Alves en principi assegut al banc dels acusats. Però un cop es gravi aquest mut, que vol dir això, sense so i abans de que comenci la sessió, doncs llavors les televisions hauran de sortir d'allà i ja ho haurem de seguir des d'unes sales de premsa on podrem sentir el que diuen, però no podrem, com hem anat comentant, no podrem gravar ni emetre doncs, talls de veu, en el nostre cas, d'aquest judici.
Per tant, veurem la fotografia de Dani Alves, no de la víctima, veurem, transcriurem el que diuen tant Dani Alves com la víctima, però en cap cas tindrem els àudios d'ells dos? D'acord?
Podrem transcriure el que diu Dani Alves. La víctima ni tan sols la sentirem. Només la sentiran les persones que estan a dintre de la sala, perquè la víctima és l'única que serà totalment a porta tancada en aquest judici.
Per tant, no hi haurà el text del que diu ella, ni tan sols això, eh?
No, haurem d'esperar que algú que sí que està dins la sala ens expliqui una mica doncs, el que ha dit i com ho ha dit.
Perdona la pregunta, però Dani Alves, la fotografia que el veurem serà emmanillat?
En principi, un cop dins la sala no estarà emmanillat perquè només es mantenen emmanillats durant el judici els acusats que es considera que són un perill o que pot haver-hi un risc.
Fins la sala sí, per tant, sí, esclar, perquè no pugui fugir, evidentment.
Sí, és el més probable és que fins la sala sí, però que quan entri a sala doncs, ja li treguin les manilles i segur que hi ha presència policial també dintre la sala. Però no és molt habitual, a no ser que sigui un cas excepcional, que durant el judici l'acusat estigui amb les manilles posades.
Una pregunta, Benet, molt important. Tu pots entrar?
Jo podré entrar a l'Audiència de Barcelona, però no podré entrar a la sala on es fa el judici. És una sala? És una sala petita. No us penseu que és una gran sala, és a dir, els mitjans que ho seguim des de sales annexes, des de sales que hi ha a prop, però no des de dintre la sala on s'està fent la vista, que és una sala que precisament, això ho jutja la secció 21 de l'Audiència, però no ho pot fer a la sala on normalment fa els judicis perquè aquesta no té senyal de vídeo, és a dir, no podríem seguir-ho des de les sales del costat. Han hagut d'agafar la sala d'una altra secció de l'Audiència per poder, com a mínim, doncs la resta, els que estem seguint-ho, puguem fer.
Va. Són les 9:24. Veus alguna opció, per cert, Benet, de que hi hagi pacte abans del començament del judici o no?
Doncs alguna opció hi ha. És remota, pel que ens explicaven parts implicades en tot aquest procés. Doncs hi ha hagut moltes converses, això ho sabem, però el fet de que fa unes setmanes la mare d'Alves, recordareu, va difondre imatges de la víctima, un vídeo on es veia imatges de la víctima, això ha enrarit molt la relació entre les diferents parts implicades, no? Va fer una mica, va posar un mur entre les parts que havien d'arribar a un acord, però sí que és veritat que aquesta opció encara hi és, i de fet us podem avançar que, diguem-ne, a part de la fiscal que porta el cas, la que intervindrà a la sala, hi ha altres persones de la fiscalia que estan també aquí a l'Audiència de Barcelona per si a última hora, en aquests moments, s'arriba finalment a un acord que eviti aquest judici. Per tant, descartable no és, no diríem que ara mateix és l'opció més probable, però descartable no és, i fins a l'últim moment doncs estarem amb la incògnita fins que a les 10 els jutges diguin que comença la sessió i les parts es posicionin sobre com afronten aquest judici.
Una de les persones, vaja, l'única persona que ha aconseguit fer una entrevista a Dani Alves està la periodista de La Vanguardia, Maica Navarro. Hola, Maica, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Jordi.
Estàs a l'audiència, no, suposo?
Sí, estic ara a l'interior també de l'Audiència de Barcelona, i tot just, a més m'acabo de creuar amb la mare del Dani Alves i un dels seus germans que van aterrar a Barcelona per estar aquí amb el judici. El judici, o no judici, segons. A veure, ja com deia el Benet, a veure què passa d'aquí a les 10.
Sí, o sigui, tu veus alguna opció de que en 34 minuts pugui haver un acord entre les parts?
És el mateix, és que repetiré el que ha dit el Benet. Jo crec que hi ha la voluntarietat per voluntarietat i sempre ha estat sobre la taula. Han hagut converses i això ho vam explicar i ningú ens ho ha negat, i aquesta opció sempre està sempre ha estat, però vaja, a les 10 del matí sabrem amb el posicionament de cada una de les parts quina, si s'arriba, si s'ha aconseguit o no s'ha aconseguit. Cadascú en la possibilitat d'un pacte de conformitat, que no seria ni el primer ni serà l'últim judici per agressió per delicte sexual que s'evita el judici amb un pacte de consentiment, està permès, es contempla, i és bastant habitual en aquest tipus de judicis. I cadascú, insisteixo, té els seus motius per arribar a aquest acord. No parlaré en boca de ningú, però evidentment a Dani Alves li demanen l'acusació 12 anys, la fiscalia 9, i per tant ell estaria interessat també evitar aquesta fotografia d'assegut a la banqueta dels acusats d'agressió sexual, i la víctima per tot allò que es diu de la revictimització i haver d'enfrontar-se amb un interrogatori que no serà fàcil.
Llavors, aquí el dubte que tinc, Maica, és si hi ha un pacte, com podria ser aquest pacte? Què significaria? És a dir, tu dones per sentat que ell continuaria a la presó encara, eh?
Sí. El pacte sí o sí passa per una condició que l'acusació, la letrada Esther García en nom de la víctima, no té claríssima, i és que no implicaria una suspensió de la pena. Imaginem-nos, en algun moment es va posar sobre la taula 3 anys, ara mateix 3 anys és inviable, si ja veu que aquí a l'acord passaria per 4 o 5, però sense suspensió de la pena. Això implicaria que Dani Alves, tot i el pacte d'aquí, tornaria a Brians tots amb un furgó de Mossos d'Esquadra.
Uh-huh. Si fossin 4 o 5 anys, perquè ens entenem, 4 anys seria un temps que hauria de passar, aproximadament quant temps hauria de passar més? 3 anys més? Perquè ara porto un ja, no?
No, això depèn ja del règim penitenciari, i implicaria, bueno, la petició. Ell, amb un pacte de conformitat, hauria d'assumir públicament i de manera inequívoca que aquella matinada va violar aquesta jove sense paliatius i de manera contundent, i per tant hi ha un reconeixement de la pena, hi ha una voluntat de reparació amb una responsabilitat civil que també formaria part d'aquest pacte, i que no serien aquests 150.000 euros que va indicar en el seu moment la magistrada. I després, doncs, bueno, entres a diferents graus per comportament, etcètera. Podria, en uns quants mesos, podria col·locar en un tercer grau, primera sortida, etcètera. Seria una cosa, bueno, gradual.
Pel que sabem, sí, pel que sabem fins ara, diguem-ne, el gran escull era la pena de presó. És a dir, Alves ha dipositat, com deia la Maica, 150.000 euros per si el condemnen, doncs ja pagar aquesta indemnització. Sembla que l'acord pel que fa a l'àmbit monetari doncs no seria un impediment a l'hora de tancar el pacte. La diferència estava en que l'acusació, diguem-ne, Alves, a canvi d'aquesta indemnització més gran, volia una rebaixa molt gran de la pena de presó que la víctima no estava disposada a assumir, no? I aquest és el gran escull a l'hora d'arribar a un acord.
I afegeixo una altra amb el que ja ha dit el Benet. És cert que a vegades parlem de xifres i tenim en l'imaginari, doncs, allò, un futbolista internacional amb unes primes que, bueno, tothom es pot imaginar primes, drets publicitaris, etcètera. Però, si recordem, aquests 150.000 euros de responsabilitat civil, qui els va dipositar al jutjat, a la compte corrent del jutjat, va ser el pare de Neymar. Per què? Perquè en aquests moments, bueno, l'acusat té tots els seus comptes bloquejats. Recordem que la exdona i mare dels fills li va presentar una denúncia al Brasil per qüestions d'aquestes familiars, que tampoc tinc jo el detall, però també impliquen una... O sigui, tots els seus béns estan paralitzats. És a dir, aquest possible aquest possible pacte de consentiment que suposaria la no celebració del judici ve acompanyat d'això d'una altra compensació econòmica que, insisteixo, no té res a veure amb aquests 150.000 euros i que, i això sí que ens consta, tampoc està sent tan fàcil aconseguir per la situació econòmica actual de l'acusat.
En sèrio?
Home, és que ho té tot paralitzat.
Embargat, clar.
Clar. És que tu, per anar a demanar diners, has de tenir uns avals. I quins avals tens?
Sí, sí.
Sí, com, clar, és que... No és, o sigui, oblideu-vos ara un moment. Jo no sé quanta pasta té aquest home, no tinc ni idea.
Molta.
Molt. Però té disponibilitat. Et recordo, va ser, que és que aquests 150.000 de la responsabilitat civil els diposita el pare de Neymar perquè no els té. No els té. No els té en el moment. I ja et dic, la relació amb les dones, la que és, l'exdona, la dona, doncs no sé, en fi, no sé, hi ha un carajal familiar que, per entendre, és també un altre, en fi, és una altra història. Els germans no es parlen, la mare ens deia que fa molt que no parla amb el fill, no sap ben bé, ha vingut aquí, a més, de manera absolutament, jo crec, errat. Se'n recordeu? Quan aquesta història de fa unes setmanes, que, com explicava el Benet, va provocar que la víctima anés a presentar una denúncia a Mossos d'Esquadra, que està judicialitzada, allò, aquelles imatges absolutament deleznables, arrenquen amb una advocada brasileña de nom que no cal ni recordar, que és la que va parlant i el seu càrrec és advocada especialitzada en falses acusacions d'agressions sexuals. Aquesta dona està aquí ara amb la... de veritat, tu havies... calia venir amb un... Era necessari venir amb aquesta advocada. En qualsevol cas, estan aquí. I fa 48 hores la mare va baixar les imatges d'Instagram. No sé si per requeriment judicial, per voluntat pròpia de cara al judici, o que és una mica complicat parlar amb ella, perquè així com el germà és més fàcil, ella tampoc està ara com per moltes preguntes, s'ha d'entendre, és la seu fill, el que assegurà el que els jutjaran.
Maica Navarro, veurem com continua, com comença aquest judici, si continua o no continua. Gràcies, Maica, pató fins ara. Gràcies. Benet, una pregunta, que em sembla que ara en parlem aquí a la taula i continues amb nosaltres, i entenc que víctima i acusat no s'hauran de trobar en cap moment, no?
No. Una de les mesures de protecció en tots els judicis d'agressió sexual és evitar el contacte visual entre la víctima i l'acusat. Això es fa també perquè ella pugui declarar d'una manera doncs el més tranquil·la possible, no? És molt, molt violent doncs haver-ho de fer amb l'acusat al costat. En aquest cas, el que ha disposat el tribunal és que ho faran separats per un biombo, és a dir, estaran a la mateixa sala un al costat de l'altre, però separats per una mampara, per un biombo, que impedirà el contacte visual. Altres vegades s'ha fet que la víctima declari des d'una sala al costat, a través d'algun sistema de videoconferència, i que potser, diguem-ne, separa més, no?, d'estar en una altra sala, perquè encara que estigui separat per un biombo, saber que a pocs metres tens a l'acusat, la persona que tu denuncies que t'ha agredit sexualment, doncs no deixa de ser violent, tot i que no el puguis veure.
Bueno, en fi, no et moguis, perquè ara ho comentem aquí, també et dic que a vegades a determinades persones, ja no parlo només de futbolistes, a determinades persones, quan sumen 2 i 2, els hi dona 3 en 87 i no els hi arriba el 4, com és el cas de Dani Alves, que clar, ha canviat, no sé si 5 versions diferents, eh? 5 són 9, Benet, o 6? Quantes ha fet ja?
Sí, bé, serien 4 i mitja, per dir-ho així. Repassem. Primera, no coneixia la víctima, allò no sí. Sap ni com es deia ni res. Segona, sí, va entrar al lavabo quan jo era al lavabo, però no va passar res. Tercera, sí, va entrar al lavabo, em va fer una fel·lació, però va ser consentida. Quarta, per fi reconeix que va haver una relació, no podia negar-ho, de fet, quan fa aquest reconeixement, perquè hi havia proves científiques de que va haver-hi aquesta relació, i diguem-ne que a última hora ha afegit un apèndix en aquesta quarta, que és la relació va ser consentida, però jo anava borratxo, i per tant no sóc conscient o no sóc plenament conscient del que va passar en aquest lavabo. Això és, alguns la consideren la cinquena versió, jo considero que és com un afegit a la quarta per buscar un atenuant en cas de possible condemna, poder al·legar o intentar al·legar que doncs, tenir les facultats disminuïdes i això doncs, sigui una rebaixa de pena.
207, perdó, digues.
Aquí el tema no, és això, és que aquests canvis de versió li han restat tota la credibilitat, perquè probablement si des d'un primer moment hagués reconegut la relació, diguem que és consentida, com a mínim pots crear el dubte en el tribunal o en el jutge, la jutgessa en aquest cas que va instruir el cas, però vas canviant de versió i només acabes reconeixent que va haver-hi una relació amb penetració quan ja no ho pots negar-ho, perquè els informes forenses són vamos, definitius. Per tant, d'alguna manera, el que deia la jutgessa en aquell moment és que és una declaració feta a mida, un cop ja sabia totes les proves que hi havia en contra.
Perfecte. A les portes, per cert, tot això passa quan està a la porta del darrere el Benet Íñigo, però a la porta principal, 270 acreditats, i de l'Audiència de Barcelona tenim el Marc Segués. Hola, Marc, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí a les portes de l'Audiència de Barcelona hi ha una gran expectativa mediàtica. És evident que el cas genera molt rebombori. Puc comptar unes 25-30 càmeres de mitjans catalans, espanyols, però també internacionals, tots aquí enfocant a l'entrada de la porta de l'Audiència, que de moment no hi ha ningú que hi entri. Hi ha dues furgonetes dels Mossos que l'estan blindant. Tota l'entrada està vallada, per tant és impossible accedir-hi. Però més enllà d'això, aquí a l'exterior de l'Audiència de Barcelona no hi ha massa expectativa més enllà d'alguns curiosos que passen, s'ho miren, demanen inclús què està passant, però no hi ha manifestants ni cap moviment que estigui expectant més enllà dels periodistes.
Val, els ho vas saber més tard, tornem. Gràcies, Marc.
Perfecte.
Segueixo les 9 i 37 minuts a Miquel Samper, com exconseller d'Intent de la Cosa, com a conseller d'Interior. No sé si volia dir alguna cosa, que m'ha aixecat la mà. Què volies, Miquel Samper?
Parell de punts. Primer, en quant al tema de les manilles, no és el tema del Dani Alves. Tots els investigats que van a judici i venen custodiats pels Mossos d'Esquadra per un tema de seguretat, doncs van emmanillats fins que arriben al judici i tots doncs se'ls deuen les manilles, a no ser que siguin personatges molt perillosos, no? Que no, jo no n'he vist mai cap de fer un judici doncs emmanillat, eh? Aquesta una cosa. Una segona, li preguntaves a la Mònica sobre el tractament periodístic que s'havia de fer això. Estic totalment d'acord amb el que ha dit, però crec que hauríem d'afegir una cosa. Malgrat totes les contradiccions en les quals ha incorregut el senyor Alves, no hem d'oblidar que, més enllà del nostre imaginari, com a qualsevol delinqüent li assisteix la presumpció d'innocència. Per tant, en tant en quant no tingui una sentència, aquest senyor és un senyor que s'ha de jutjar i que hem d'esperar que siguin les proves que es practiquin en el judici les que determinin la seva culpabilitat o no. I per últim, manifestava la Mònica, perdó, la Maica, les opcions de conformitat o no. Home, una de les qüestions més rellevants perquè un jutge determini la credibilitat que li dona un investigat o un testimoni és la coherència amb les seves declaracions. Com a mínim, normalment, un investigat declara, o no declara, perquè té el dret a no fer-ho, a les dependències policials, després el jutjat d'instrucció i després el jutjat que l'ha de jutjar, sigui un penal o l'audiència. Per tant, un mínim de tres declaracions. Clar, si en cada una d'aquestes declaracions la declaració és diametralment oposada o molt diferent al que ha dit prèviament, el jutge que l'ha de jutjar en el seu element interior, perquè no oblidem que els jutges són persones, no màquines, doncs va perdent la credibilitat que hauria de tenir respecte de la seva, doncs, versió. I per tant, jo crec, jo si fos el seu advocat a dia d'avui, tenint en compte que l'última, aquesta 4 i mitja que deia l'Íñigo, era la de la presumpta borratxera que portava a sobre, que només sustenta en que semblaria ser que havia trucat a la seva exdona i que la seva exdona avui o demà hauria de dir que anava a trompa per telèfon, això no s'aguanta. Jo crec que el millor que pot fer és un pacte i aprofitar, la reparació del dany que ja semblaria que hauria fet amb aquesta consignació d'aquests diners, dos, el reconeixement dels fets, que també pot ser una atenuant, intentar maquillar la pena al màxim possible, perquè una condemna jo crec que la té bastant, bastant garantida.
I a part de que aquesta qüestió de que anava a trompa com a eximent és que jo ho trobo tremendo, tremendo. O sigui, resulta que drogues i alcohol són eximents de comportaments de violència? No. No pot ser, perquè per aquesta regla de 3 la gent acabarà dient, bueno, és que jo anava begut, això és d'antes, diguéssim. És d'antes, saps? Vull dir, no pot ser, això primera cosa. I després que ell ha reconegut implícitament tota la història en la quarta declaració, però ella, la víctima, em sembla, em guardarà en Miquel de mentir, em sembla que els Mossos, quan van personar-se a Sutton, amb molt bon criteri de Sutton i del director
de
Sutton i del propietari de Sutton, d'agafar el cas aquella nit, perquè s'han de tenir
la immediatesa
i tractant-se d'un personatge conegut, amb tot el que significa. Per tant, xapó a Sutton, ja ho vam dir en el seu dia i avui ho hem de tornar a dir. Però els Mossos, em sembla que hi havia un mosso que es va deixar la càmera encesa en el moment en què estava parlant amb la noia, amb la víctima, allà. I aquella versió, que no es podria utilitzar perquè era la versió inicial allà, tal, és la mateixa que ha fet ella en totes les ocasions en les que ha explicat els fets.
Amb una cosa, Mònica, que a mi em toca molt, és que quan passen els fets, que efectivament tant de bo a tots els llocs s'actués amb la diligència i amb la empatia que es va fer en aquesta discoteca, Daniel, xapo a Sutton, però sobretot hi ha una cosa que a mi des del principi m'ha xocat, m'ha frapat molt, no? És el fet que ella sempre diu, si ho explico no em creuran. Primera, perquè ja és
perquè
una cosa...
Qui és el personatge.
Clar, primera, ja les dones sabem que això és, en fi, té el seu recorregut tortuós, no? Però si a sobre estàs parlant d'un personatge famós que tens una mica com la presumpció d'immunitat i d'impunitat per poder fer el que et doni la gana, clar, jo trobo que tot el que ha passat durant aquest any, ella... Aquesta noia, de veritat, ho té que estar passant molt malament.
No només ella, sinó totes les
però
víctimes.
Jo em fixo en ella, que al fi al cap, amb totes les presumpcions que vulgueu, per davant, però ella és la víctima d'aquest cas, no? I és veritat...
Per cert, veig que TV3 diu que, segons Benet, segons TV3, ha dit l'advocada de la víctima que no hi ha pacte i, per tant, hi haurà judici.
És una versió que, com us deia, des de la defensa de la noia, els últims dies, setmanes, és la que més ha estat contundent a l'hora de dir que molt haurien de canviar les coses per arribar a cap acord. Per tant, ja quadraria una mica amb aquesta idea que, com us deia, sobretot a través, després de la difusió de les imatges de la noia per part de l'entorn d'Alves, doncs, diguem-ne, d'alguna manera es van quadrar i es van allunyar aquestes possibilitats.
No, o sigui, això que precisament aquesta noia, a més, ha tingut que patir durant aquest any, a part de la incomprensió que pot haver per part de molts sectors, és de a sobre el que va passar amb la difusió de les imatges per part de la mare. Jo crec que aquí també es tenia que haver actuat, no? En el sentit de dir, escolti, s'ha fet una invasió de la privacitat d'aquesta noia que l'ha mantingut, que l'ha mantingut a lo llarg del temps, que s'ha mantingut ferma, no sé què, i tant de bo això també fos, tingués un efecte exemplaritzant, eh?
3:15, Josep Martí i Màrius Carol. Josep.
Ens falta la veritat judicial, que la sabrem d'aquí uns dies, pel camí, sobre com s'ha d'informar d'això, doncs, sense convertir-ho en un xou, respectant la presumpció d'innocència, totes aquestes coses que s'han dit, no hi tinc res a afegir. Les tinc a afegir el que traurem una veritat judicial, però que el judici moral, si vols, cadascú ja el té fet, i a mi em sembla que aquests tipejos que van al lloc com si anessin en una fira de bestiar amb la cartera plena de
bitllets
d'euros, com si fossin ramaders abans, que s'havia pagat tot en efectiu, i que et poses amb un reservat i dius, porteu-me aquell corder, que és el que sacrificarem avui, doncs això és un món sòrdid, fàstic.
Amb la reverència de molta gent.
I això ja es pot saber avui. I també es pot saber avui que si el dijous, el divendres, el dissabte, jo i tu me n'anem de festa, veurem que això segueix passant. He de dir que el mercat del corder segueix activat. Hi ha corders, que hi ha ramaders, no se m'enfadin els ramaders, que saben que estic del seu costat pràcticament en tot. És un exemple, si vols, mal triat. Però veurem què segueix passant. I això és el que a mi m'amoïna. Tant per coses que tampoc pots dir, perquè si les dius te converteixes en un carca, però jo no me n'estic de dir-la. És a dir, de veritat, no vagis amb tios que no coneixes al lavabo. No vagis. Una de cada 5 vegades que hi vagis, per estadística, et trobaràs en un depredador sexual. I això s'ha de poder dir. Perquè el 17-18% dels tios tenen una actitud depredador sexual. Una relació malaltissa amb la seva sexualitat. Entenen que davant el que tenen és un tros de carn del qual en podem fer ús. És un percentatge molt alt. No són tots, però és un percentatge molt alt. Per tant, hi ha algunes coses que s'han de poder dir. I això no és assenyalar la víctima.
Però potser, Josep, en lloc de dir no vagis al lavabo sol amb un home que no coneixes, és eduquem aquests homes perquè aquest índex que tu deies
sí, però pel camí, Mònica...
No, però jo és que m'hi nego a que en aquest moment el problema estigui en que la noia va anar a un lloc on li va passar el que li va passar. Primera, va poder entrar de manera voluntària, no dic que no, però quan ella diu prou, és prou.
Jo el que dic és que el divendres i el dissabte...
Però quan diu prou, és prou.
El que dic és que el divendres i el dissabte això tornarà a passar. I hi ha vegades que no cal que arribi en una violació.
Però,
pues, segueix passant.
Les noies han de saber que hi ha una justícia que no ho vol permetre.
Seguirà passant. I el que dic és que al costat de tot això, de quan tens al davant un predador, ja veurem si aquest ho és o no, tindrem la veritat judicial. Com que dic que això passa cada divendres, cada dissabte, també és obligació dir que el percentatge aquest és un llibre d'una assagista anglesa, Contra la revolució sexual, es diu. I els estudis el que et marquen és això, sí, que hi ha un percentatge d'aquest percentatge de tios que tenen una relació malaltissa amb la seva sexualitat, que no la saben controlar, que quan veuen una dona a porta tancada el que veuen és un tros de carn en el qual se'n poden servir.
Però el malalt són ells, no elles.
Això per ajudar la gent també... Clar que sí, cony, clar que el malalt és ell.
No esteu dient coses contradictòries.
No estic dient que és un component. I que com que el divendres i dissabte vinent això seguirà passant, jo aquí, aprofitant que tinc un micro, dic, escolti, és una mala idea. Perquè una de cada 5 vegades probablement es trobaran un fill de la gran. Per tant, aquest... Cap empatia, no tinc cap empatia. Abans que surti la veritat judicial, ja sabem de quin pendejo estem parlant. Ja sabem com s'ha comportat. Falta determinar si és un violador o no ho és. Però que es comporta com si, per ser vos quins sois, tens dret a tot, doncs aquest, el judici moral, el judici moral ja el tenim fet.
Aviam, digues, Marius. No, jo, en fi, bastant d'acord el que dieu. El que passa és que... El problema del que dieu és que moltes coses en aquesta vida no són contradictòries per en si mateixes, no? Vull dir que ser prudent, o sigui, demanar prudència a les noies quan algú els convida a anar a segons quin lloc, jo crec que això és una cosa que es pot recomanar. Es pot recomanar, és una recomanació, que algú que faci el que vulgui. És a dir, que tot, les dones tenen tota la llibertat, sí, sí, però hi ha vegades que et pots trobar amb un problema que et podries estalviar. No ho sé, jo això m'agradaria haver-los dit a les meves filles fa uns anys, no? Mm. Ja està. Llavors, un cop dit això, hi ha un problema amb sobretot el món del futbol, que hi ha moltes vegades que guanya diner molt ràpid, que es converteix en una estrella, moltes vegades són estrelles efímeres, però són estrelles que tenen una gran visibilitat, perquè si ara féssim el llistat de futbolistes coneguts que s'han trobat amb els mateixos problemes, la llista és llarguíssima. I alguns se'n van sortir de roseta, o sigui, van sortir allò pagant, intentant tapar situacions i que se'n parlés poc, eh? Des de Benzema fins a qui vulguis, un jugador que es deia Mina del Celta, que va acabar sent condemnat. És a dir, que alguna cosa passa en el món del futbol, que la gent un dia surt de casa seva i és una persona diferent del que és, o es creu ser una persona diferent del que és. És a dir, és un escollit per la glòria que pensa que té dret a tot, té dret a tot. I això a mi em preocupa especialment, perquè és un món, el món del futbol, que m'agrada i que cada vegada hi trobo més toxicitats. I una última cosa. Alves porta tres advocats diferents. Uh-huh. Vol dir que té un problema, que és que no només el problema el té amb els jutges o amb la jutgessa que instrueix el cas, sinó que els seus propis advocats veuen que aquest noi està mal aconsellat, que ho està fent tot molt malament, i que aquests canvis, perquè al final l'advocat també s'hi juga el seu prestigi, té una visibilitat, el que tu defensis una estrella del món del futbol, que ha sigut campió del món de futbol i no sé quantes coses més, i jugat al Barça i ha guanyat títols, etc, que fa que davant d'un tipus que no fa cas a les instruccions que li dona el seu advocat, li diu: escolta, noi, mira, guanyaré menys diners, però no, el que no faré és fer malbé la meva categoria, la meva, no?
Són les 9 minuts
i les 10. Ja està, Jordi, no. Però no oblidem aquella frase de l'entrevista a la Maica de l'Alves. Jo la perdono. Sí, sí, és a dir, la falta de consciència d'aquest noi és absoluta. Jo crec que aquella frase defineix tot el que ho ha estat dient. Tot. O sigui, quan el Dani Alves diu jo la perdono, vol dir que no has entès res, company. Vull dir, no pots arribar a cap pacte perquè no has interioritzat el teu acte, no? I per tant és normal que no arribin a l'acord a judici, perquè aquesta frase marca...
Aquesta frase lliga molt amb el que ha dit el Martí, que considera que aquella noia és un tros de carn.
Correcte, tal
corder, com ha dit.
8 minuts i les 10 en punt del matí. Un segon, sisplau, i de seguida continuem aquí al món a RAC1. Un segon.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
T'has assabentat de la superoferta de Gestel? Ara a Gestel t'emportes un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, tal com ho sents, gratis. Amb fibra d'un giga i mòbil. Ara bé, afanya't que s'acaben, només aquesta setmana. Truca ja al 1510 i estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Vinga, truca ja al 1510.
Soc Junts Condé, jugador del Barça.
Soc Alexia Putellas, capità del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més allà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Joves més allà de l'esport amb la Fundació Barça.
Ho sentim, però no queden utilitaris de lloguer. Li importaria anar en un descapotable últim model?
Oi que tots ens agradaria rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros i a més t'emportes les revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Si el que necessites és sentir això, necessites la Setmana del Carib de Viatges al Corte Inglés. Gaudeix de Punta Cana amb tot inclòs des de 900 euros i reserva ara des de només 15 euros. A més, sense despeses de cancel·lació, trasllats des de la teva ciutat i si trobes un preu millor, te l'igualem. Consultant les condicions de Viatges al Corte Inglés.
Ai, és que el final d'aquesta pel·li és tan bonic. Quan ell és al cotxe i el veu i està a punt d'obrir la porta, però no ho fa.
És que a la vida l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Bon dia. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
97.614 97614 de la sèrie 4004.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un soldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Personio és el software tot en un que ajuda a digitalitzar totes les teves tasques de recursos humans, perquè dediques temps al que realment importa. Menys temps gestionant vacances és més temps enfortint el compromís dels empleats. I menys temps en processos manuals és més temps per al que realment importa. Descobreix-nos a Personio.es i prova la demo gratuïta.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull el millor pels meus pares. Per això confio en Cuideo, la solució d'atenció domiciliària de referència per a gent gran. Cuideo, atenció domiciliària de qualitat.
Ets dels que segueixen el pas o dels que el marquen? A dir-ho tenim tot perquè no renunciïs a res. No et conformis amb menys. Tria les últimes tendències en activitats dirigides, les instal·lacions més variades i el millor equipament. Tria marcar la diferència. Apunta't ara al DIR i aconsegueix mesos gratis. I ara inscripció gratuïta només online. DIR. Marquem la diferència.
El per què de tot plegat.
2:10. Estic aprenent unes coses ara aquí a la pausa de la publicitat que jo no podia imaginar-me ni en el millor dels, ni el pitjor dels meus somnis. T'has donat de baixa de Junts, conseller Samper? Però què has fet?
No sortiria,
oh, perdona, va sortir a La Vanguardia l'altre dia i jo faig ressò sempre del que diu La Vanguardia. Què?
Què?
Has plegat, no?
Sí.
Què ha fet malament el teu partit?
No, jo penso que la vida s'ha de ser coherent i quan una persona no està a gust en algun lloc, doncs crec que el més prudent i el més sensat és no ser-hi. No hi ha res més que això, no és una decisió contra ningú, ni a favor de ningú, és la meva decisió. I és una decisió presa des de fa molts mesos. Molts mesos que ja ho estava rumiant. De fet, crec que totes les persones que m'estan acompanyant a aquesta tertúlia en algun moment els hi he parlat del meu desencís i, per tant, doncs, vull expressar el meu agraïment doncs, per aquesta època que he tingut política en Junts. Vull manifestar que m'ha sabut greu la filtració i que és una qüestió purament personal i insisteixo que no és contra ningú.
És que és una decisió personal, en fi, digníssima, com qualsevol altra, que es produeix a les 24 hores que el teu partit
diu que no.
Vota no al costat de PP i Vox a la llei d'amnistia. O sigui, no diré que hi ha una correlació, però bueno, podria ser.
A veure, jo...
Bueno,
jo...
Un moment, després ja... Home, pot haver-hi una causa o efecte, que és el que li hauríem de preguntar. Clar. Amb el Miquel Sambar.